Sí, tenir l'anglès com per estudis universitaris. I vaig anar per fer això, després vaig fer d'au pair i també vaig fer com cursos de dansa contemporània i també un coach, un voice coach. Em vaig agafar com un voice coach per fer Shakespeare, ja ves tu. Una obsessió que em va venir de sobte.
Però sembla fantàstic, perquè sí. Shakespeare a Londres...
No, s'ha de tenir... passar fatal.
Sí, no?
Sí, òbviament.
Per l'accent, per la dicció, per la manera...
Clar, òbviament jo mai ho podré fer bé.
No? Sí.
Home, no, perquè Shakespeare... Bueno, és que no sé, si ets estranger en anglès, bueno, és molt durillo.
Mira, ara tenim el cas d'una actriu catalana que vam entrevistar fa no gaire, que ha estat uns mesos protagonitzant Shakespeare al Globe de Londres.
Ostres, possible.
La Bea Segura. El que passa és que viu allà
des de... Ah, la Bea Segura.
Viu allà des de fa uns quants anys.
Ah, vale.
I ha estat uns mesos fent... Ja no recordo, el teu mateix representant.
Sí, per això, de Londres.
I jo li deia, dic, ostres, però és que... És molt bèstia que una actriu estranger vagi allà i els hi faci a davant seu al teatre de Shakespeare.
Molt boig, un Shakespeare, no sabia això, quina il·lu.
Sí, és extraordinari.
Això és increïble, es mereix un aplaudiment molt fort. Vull dir, això
tant,
és...
Ja li van donar el seu dia. Bueno, però te'n vas a Londres i no
sí.
acaba d'anar.
No. O sigui, va anar, ja està, vaig acabar la temporada ja. I després vaig anar a Berlín.
Què buscaves a Berlín?
A Berlín vaig començar directament com sabent molt clar que el que volia era fer teatre en alemany. Llavors vaig apuntar-me com a un curs d'interpretació en alemany. I vaig començar amb això.
El tenies prou bé, imagino, perquè deu ser nadiu.
Sí, però és diferent posar-te a actuar en un idioma. Vull dir, com és diferent. I clar, jo havia parlat alemany, però només amb la família o amb el cercle familiar, no? És molt diferent de sobte fer vida en alemany. O sigui, era... em feia com respecte.
Llegies en alemany? Vull dir...
Clar, no llegia tant en alemany.
Clar, la part vaig culta de tot això no la tenies.
No, vaig començar arrel d'anar a Berlín, diguem, com a fer vida en alemany o a llegir en alemany. I no sé, va ser com que vaig conèixer doncs, amics, gent, la ciutat m'encantava, hi havia com molta vida, em cridava molt l'atenció i vaig anar allargant el temps allà. Llavors sí que vaig anar rodant, o sigui, vaig fer Tramuntana, una sèrie i tal, però sempre tornava a Berlín. Vull dir, i de cop es va convertir com en un, no sé, com en casa meva.
Un camp base.
Sí, no sé.
Has fet molt teatre a Berlín?
Sí, o sigui, l'any passat sí, però clar, el Covid va fastidiar molt tot. Vaig estar com una temporada que no hi havia res obert, com aquí, bueno, i va ser bastant horrorós perquè no podia fer res. O sigui, no hi havia classes, no em podia formar de cap manera, a no ser que fos online, que dius tu, com em formo jo online fent teatre o ballant, saps?
I allà tampoc et vas plantejar tornar? En
no.
aquest moment
no,
confinament, de tal...
No, perquè tot arreu estava fatal tot.
Yeah.
Llavors era igual on estigués. Però sí que després vaig començar com a la... vaig començar com amb una companyia que es diu P14, la Volksbühne, que fan teatre com bastant així col·lectiu i bastant boig, i vaig començar allà.
És molt diferent el teatre que es fa allà que aquí?
Sí, no. O sigui, trobo que potser de vegades s'atreveixen una mica més com a trencar... fronteres. O sigui, arriben més lluny en certs casos, però allà també hi ha com el debat de què és art i què no és art, no? Perquè veus coses com que sembla ja tot una mica forçat, no? També com... Bueno, no em posaré a explicar detalls, però hi ha bogeries que es fan, no? Com en un escenari, i llavors dius, uau.
La Zoe Stein, entre altres coses, no sé si és quan ja estaves a Berlín, va passar també per una de les grans sèries dels últims anys a Catalunya, com és Merlí. En aquest cas, el Merlí Sapere Aude, no sé si podem sentir-ho.
Mola, El matrallador de Lyon.
A mi lo que em flipa és que no només matava la penya, sinó que va destruir edificis sencers.
Aquí a Barcelona hi ha edificis horribles.
En aquest cas, interpretant la Sara, que era una de les companyes del Bruno, el personatge del David Solans, que, en fi, que també va ser molt conegut a casa nostra. No sé quants episodis va ser-hi en aquesta sèrie i si et va donar temps de caure dins de la marmita de l'èxit descomunal que implica el Merlí.
La veritat és que... jo no vaig sentir cap diferència, o sigui, sí que vaig tenir una mica de... A mi em va costar molt el després, perquè quan et diuen t'han agafat per Merlí, tu saps de l'èxit que han tingut la generació que han fet la primera temporada.
La primera sèrie, no?
I era molt diferent, la nostra. Vull dir, era molt diferent, realment. Llavors teníem una pressió també, tots els actors, com d'arribar al mateix nivell, bastant potent... I també després, clar, el meu personatge era molt, molt secundari I jo vaig estar en els assajos i tal, i em donava la sensació que seria més del que va ser. I llavors t'agafa com una mica el...
Una bajona. El...
Sí, t'agafa una bajona simplement perquè te n'adones com... Tu penses, va, Marlí, ja està, serà mi...
El punt de sortida.
El punt de sortida, i ja després d'això doncs et truquen.
Quan fa d'això?
Clar, jo tenia 18.
18 anys aquí.
Sí.
O sigui, fa 5 anys, pràcticament.
Sí.
I no passa res, creus, després d'això. No és una cosa que passi.
No em va donar
cap
canvi.
Tu vivies a Berlín, aquí. Vivies a Berlín, en aquest moment, ja.
Sí. Jo, és que en aquella època, estava fent una obra a Berlín i anava com... Així, com tornava i venia a Barcelona, a Berlín. Vaig disfrutar molt el rodatge, però no va ser el que m'esperava, però a nivell personal. Vull dir, com que òbviament era un personatge molt secundari, no em va donar a mi cap fama ni res similar. Vull dir...
T'he preguntat abans per La xica invisible, que és una sèrie, com dèiem, que s'ha estrenat dimecres a Disney+, que ve precedida d'aquest superèxit literari. En un públic, en general, jo tinc la impressió molt... juvenil, molt adolescent, almenys els llibres. Tu no sé si havies estat lectora dels llibres de Brugins o no?
Sí, sí, bueno, no d'aquest. No
d'aquest
thrillers.
Que interpreteu. Del thriller no?
Del thriller no.
Els anteriors, que sí. Era més romàntic.
Exacte. D'aquest sí. Jo sí que els havia llegit, però quan tenia 12 o així, com una temporada, llavors sabia que era el Brugins, però òbviament no té res a veure La xica invisible amb, amb els romàntics. I amb el thriller el que avisem és això, que la sèrie està basada, no, com en la novel·la, però no és la novel·la.
Clar.
Totalment.
O sigui, pot ser que hi hagi un grup de fans de la novel·la que diguin, ah, però si no és el mateix i tot això, no?
Bueno, però com qualsevol cosa, quan es passa a la pantalla...
Quan s'adapta.
Exacte, hi ha canvis. I la sèrie està feta d'una manera que sigui per un públic més adult. No és tan juvenil, però més adult ens referim a que els joves també la poden veure.
Sí, sí.
O sigui, com adulta, en el sentit que també, si ets adolescent, la pots veure, però la pots veure juntament potser amb els teus pares. Mm-hmm. Això és la diferència, no?
Però pot capturar un públic més ampli del que potser capturava la
novel·la. Exacte, això és el que... Sí.
Al final és un thriller que parla de la relació entre pares i fills, aquests conflictes precisament intergeneracionals, de problemes entre adolescents, de rols de gènere també, de la violència contra les dones. No sé si aquest contingut era una de les coses que t'atreia especialment de la sèrie.
Sí, sí. A mi el que m'atreia era, per una banda, sobretot el tractar la relació entre pare i filla. Això m'interessava molt, com amb la base de que la meva mare ha mort, no? La mare de la Júlia ha mort. Això m'interessava molt, per una banda, i treballar l'arc del personatge en 8 capítols i saber que era protagonista, i això em donava com un pes per poder treballar com a actriu.
Al costat del David Grau, per cert, no?
Sí, sí, del David Grau.
De Sabadell. Ai, David és... perdona. Un sabadellenc de pro, ho dic jo com a sabadellenc també, i que és un gran actor, que aquí crec que heu tingut una química bastant espectacular, em sembla.
Sí, sí. I clar, jo també vaig acabar ahir com tota la sèrie... Mm-hmm. I em va fer gràcia com veure'ns, no? Perquè de sobte vaig notar algo que no havia pensat abans, com abans de veure-la, i era que teníem algo com en comú, de pare i filla, aquesta cosa tan seriosa o tan dura que té la Júlia com també ell, no? Mm-hmm. Deia, hòstia, potser es nota, saps, que és filla d'ell, no sé, ja em va donar com aquesta sensació. Ha quedat com bé això, que ella també té un punt molt... una mica sec, no?, amb els seus amics en molts moments, és molt seriosa, i ell també. Llavors, al final, tampoc són tan diferents, d'alguna manera. No sé, això va ser una cosa que em va venir ahir pel cap.
Els conflictes, precisament, a vegades, moltes vegades, tenen a veure amb gent que s'assembla molt.
Ja, clar, clar, perquè els dos tenen el seu caràcter i la seva tossudesa.
I precisament d'aquí xoca la cosa, no?
Exacte.
Que s'assemblin, que tinguin coses en comú i que precisament per aquest moment allà s'hi encaixi. Escolta'm, després d'aquest pas per Mantícora, de ser candidat als Goya, d'ara interpretar una sèrie que té tota la pinta, a més, no només per l'èxit literari, sinó perquè és una plataforma com Disney+, que sabem que això no se circumscriu a Espanya, que se circumscriu a nivell mundial i poden passar moltes coses. Et planteges moure't de Berlín i dir, mira, ara sí comença una carrera amb sèries espanyoles, però abast internacional em començo a moure i ja no serà el meu camp base, Berlín?
Jo em moc sempre, o sigui, no hauria pogut fer aquesta sèrie si no m'hagués mogut de Berlín. Per tant, si em surt feina, òbviament, doncs vinc Això no hi ha cap dubte. Vull dir, una cosa és on vius i l'altra cosa és on treballes. I això, doncs, ho pots separar. Jo, de moment, em sento molt bé a Berlín com a persona. Em sento molt bé allà.
T'has estabilitzat?
Sí. Sí, i crec que això també és molt important per mi mateixa com a base, saps?
Però... I ara si et surt teatre a Barcelona?
Clar. Òbviament, doncs
ja, diferent, no?
Ja es veurà. És que tot... Tot ha de ser com amb el flow, diguem, saps? Jo vaig amb el flow.
Tu vas amb el flow.
Sí, pues que vingui el que hagi de venir i a partir de llavors ja veurem, saps?
Doncs amb el flow, Zoe Stein, aquesta actriu que està en aquests moments en una de les actrius ara mateix més rellevants de les noves fornades que estan apareixent a casa nostra, és catalana, té cognom alemany perquè el seu pare és alemany, viu a Berlín, això no vol dir que no sigui catalana, que hagi nascut a Barcelona, que va descobrir el cinema en un cinema de Gràcia i que ara mateix està, com deia, la cresta de la onada després d'haver estat nominada als Goya per la pel·lícula Mantícora del Carlos Bermúdez i protagonitzant aquesta sèrie que té tota la pinta d'èxit, que és La xica invisible, Disney Plus. Zoe, moltíssimes gràcies.
A tu.
Si vols fer servir el meu consell, i ara, a partir d'ara, comença a assajar l'accent alemany per donar-li aquesta entonació una miqueta més exòtica al teu personatge.
Vale, vinga.
No necessites els meus consells tampoc perquè estàs triomfant.
Un personatge alemany.
Un personatge alemany,
també, no?
Arribant a Barcelona, bé, perquè fins i tot de fisiologia podries ser alemanya, tot i que podries ser catalana, aquí tampoc no. Zoe, de veritat, un plaer, moltíssimes gràcies.
Merci, moltes gràcies.
Minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
El Departament de Salut diu que l'accés de morts d'aquest estiu va ser de 3.000 persones i ho atribueix principalment a les onades de calor.
Sí, des del juny a l'agost en van registrar 17.500, un 15% més de les previstes. Són dades de l'informe que el Departament ha publicat aquesta setmana. La seva autora, Anna Mumpart, explica a l'Agència Catalana de Notícies que l'impacte del Covid va ser mínim, mentre que les temperatures extremes van tenir molt més protagonisme.
Va ser veure quina era la correlació entre la temperatura diària de xafogor i la temperatura diària amb les defuncions. I en ambdós casos la correlació és molt elevada. I això ens va fer pensar que les onades de calor lligades a la contaminació, la sequera, la xafogor i el polen van afectar la població i van provocar aquest excés de mortalitat.
L'informe també demostra que l'excés de mortalitat va ser superior en àrees rurals o en les urbanes més desafavorides. De fet, Mumpart adverteix que la crisi climàtica té un impacte més gran en els grups que són més vulnerables. I a Madrid continuen els retrets entre PSOE i el PP sobre la nova llei de l'avortament. La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, acaba d'acusar el Partit Popular de voler retallar i derogar els drets socials a Espanya. Rodríguez assegura que el PP resisteix a reconèixer que l'avortament és un dret.
El aborto está escrito. Es un derecho porque lo dice la ley, porque lo ratifica el Tribunal Constitucional, porque está en el marco de los derechos internacionales y porque las mujeres en España no vamos a permitir ni un solo paso atrás. Por eso, señor Feijóo, el aborto es un derecho. No le cueste tanto decirlo.
A més, la ministra portaveu ha dit que el líder del PP, Núñez Feijóo, no té independència i autoritat dins el partit en assumptes com l'avortament o també l'eutanàsia. I els Mossos continuen barrant els accessos a la festa il·legal de Sarral, a la Conca de Barberà, perquè no s'hi afegeixi més gent. Segons el cos, a hores d'ara hi hauria al voltant de 700 persones. L'alcaldessa del poble, Victòria Canyís, espera que demà ja donin per acabada aquesta festa, com havien anunciat els mateixos organitzadors. En parlava al Via Lliure de
Avui ja han començat a baixar algú, però molt poqueta gent, que mantindran aquí els punts de control que tenen durant tot el dia, i ells creuen que això representa que demà era l'últim dia, però que així com ahir també va arribar més gent de partir de la comarca, clar, avui tota aquesta gent baixarà una altra vegada, però es compten que durant el dia d'avui, i com a molt tard els més grans, els que realment munten la infraestructura, baixaran demà.
L'alcaldessa també ha explicat que no esperaven que això pogués passar al municipi. Sospiten que s'haurien comunicat per alguna xarxa interna d'internet perquè, diu, molts dels assistents provenen d'altres països, com Itàlia o Alemanya. I encara en crònica de successos, un jutge ha enviat a presó dos homes que, presumptament, havien atracat diverses botigues de Tarragona a punta de pistola. Els Mossos van detindre dimarts passat els dos joves de 19 i 22 anys després de descobrir que eren els autors de 5 robatoris amb violència. En tots casos, actuaven amb un material mateix patró, amb arma de foc completament tapats i en punts cèntrics de la ciutat i en hores pròximes al tancament d'aquestes botigues. De fet, en l'últim dels atracaments, fins i tot van utilitzar una pistola simulada per només intimidar els treballadors. Als detinguts també se'ls imputa un delicte per tràfic de drogues, ja que la investigació afirma que el botí dels robatoris l'utilitzaven per comprar marihuana a l'engròs i després vendre-la. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
L'Espanyol reprèn aquest migdia a les dues la jornada de la Lliga Masculina de Futbol amb la visita al camp de l'Elx, el cué de la classificació, un partit al qual els blanquiblaus arriben amb baixes, especialment a la defensa, perquè no hi són ni els lesionats Calero ni César Montes, ni tampoc el sancionat Cabrera. En bàsquet, fa uns minuts ha arrencat el partit de la Lliga Femenina entre el Barça Sant Feliueng i el líder València, partit que per ara dominen les valencianes. Palau Blaugrana, Juli Claramunt.
Bon dia, doncs sí, de moment el Barça perd de 7-13-20 al marcador, 2:52 per acabar el primer quart, en un dia en el que s'ha homenatjat a les jugadores que el 2003 van aixecar la primera Lliga Femenina per l'UB Barça, ambientats al Palau avui.
De cara a la tarda jugaran els altres dos catalans de la Lliga, a les 6:10 Espart Unir Girona Gran Canària i a les 7 Cadí-la-Seu Saragossa. I a la mitja marató de Barcelona s'han imposat els kenians Charles Langà i Irine Kimais. Tots dos han establert, a més, un nou rècord de la prova que ja de per si ha estat de rècord pel que fa a la participació femenina, amb més de 7.000 corredores del total de 21.000 inscrits.
I pel que fa al temps, calma absoluta aquest diumenge amb sol arreu i ambient primaveral. Tan sols aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims, inofensius, amb més pols en suspensió. Temperatures altes per l'època, amb màximes que voltaran els 20 graus a diverses comarques, i demà seguirà la calma i la suavitat al migdia amb més calitja.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Després de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, Europa treballa per recuperar la sobirania tecnològica, clau en molts àmbits. La indústria és un sector imprescindible per aconseguir-ho, amb la producció de semiconductors, energies verdes i l'adaptació de les noves tecnologies a les necessitats actuals. Per aquest motiu, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, amb més d'un centenar de mesures que pretenen situar el sector allà on toca. Ho ha explicat el Catalunya Avança, el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
La sobirania tecnològica, la productiva, aquesta autonomia estratègica va d'això, va de recuperar aquest pes, perquè si no hi som, doncs cada vegada comptarem. Comptarem menys, a més, en un context en el que Europa és el continent envellit, i una vegada, doncs, incrementa l'esperança de vida, i això, òbviament, té un sentit molt positiu, però al mateix temps està fent, doncs, que la població activa d'Europa es vagi envellint. Per tant, hi ha molts reptes, i jo crec que la resposta és la indústria, diguéssim. En tots aquests reptes i aquestes complexitats, la indústria moderna, no? Indústria 4.0, verda, connectada, digital, és la resposta a bona part d'aquestes inquietuds i aquestes incerteses que viurem en els propers anys.
El Pacte Nacional per la Indústria preveu incrementar el pes del sector en el PIB català fins a assolir el 25% l'any 2030.
12:18, de seguida saludaré el nostre antropòleg de capçalera, com és Manel Delgado, amb qui de seguida parlarem d'això del carnaval o del carnestoltes. L'altre dia al Baños em deia, però es deia carnestoltes o carnaval? Bueno, ara de seguida parlarem amb ell, però abans... Agafeu el mòbil ja, que podeu votar a la segona edició dels Premis DRAC. Tornen els Premis DRAC, que reconeixen iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Ja sabeu que aquest premi, que vam arrencar des d'aquesta ràdio ara fa un any, té diverses categories. Un jurat escollirà el guanyador en 4 d'aquestes categories: Veu de l'any, Innovació, Sostenibilitat i Històries amb Ànima. I els oients que ens esteu escoltant decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som U. Per tant, agafeu el mòbil, engegueu l'ordinador, entreu a raco.cat. Aquest any a més podreu guanyar una tauleta electrònica si voteu entre els candidats al Tots som U. Tornen, per tant, els Premis DRAC de RAC1 amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Unió Suïssa Joiers i el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure
amb Xavi Bundó.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Ui, naturalment. A Aldi tens productes de les nostres marques per seguir omplint el carretó al millor preu.
Com el iogurt de fruites de la nostra marca Milsani a només 0,85. Així de fàcil, així d'Aldi.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía. Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna al DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots som amb el patrocini de CaixaBank, Kia i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
9 minuts i arribarem a 2:15. En cap de setmana de Carnaval o de Carnestoltes, com vulgueu dir, avui volíem fer una mica de reflexió, gairebé antropològica, bueno, gairebé no, antropològica directament, de la festa, el sentit de la celebració, que és teòricament la festa de la disbauxa, de la diversió, de l'alegria, de la disfressa, de la màscara. Però aquest any, i no és només aquest any, de fet, n'hem parlat aquest any a la ràdio, però ja ve produint-se en les últimes setmanes, en alguns municipis de l'Alt Penedès han decidit vetar, o més que vetar, deixar de finançar a qui faci servir determinades cançons, com per exemple aquesta. Aquest tema molt, molt conegut, aquest Suavemente, però també aquest de Raúl Alejandro. També aquesta altra, Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho. Imagínate que tú conoces lo que es conocer. Yo me convierto en lobo después de las 12. Si no tuviera mi loba pa' que la descose. Me voy con la manada hasta que me destroce. Toque la calle mucha... O aquesta, que és Rueda, de Chimbala. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Ojalá que te choque un carro y te pise un tren. I la festa, que en principi la obediència correspon a la desobediència, de cop té determinades condicions, antropològicament és interessant, té determinades condicions o condicionants. Per tant, deixa'm saludar el doctor en antropologia de capçalera d'aquest programa, com és el Manel Delgado. Què tal, Manel? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un senyor...
Feliç de tornar, sí.
Sempre és un gust saludar-te. Un senyor que ha parlat moltes vegades en aquest programa del Carnaval, del que implica, d'això del que en diuen les festes d'inversió, no?, en què canvien els rols de poder, d'alguna manera,
sí,
però de forma obligatòria, no?
Bueno, però això és, justament, per això són ritus de rebel·lió, perquè són, són part d'un sistema més ampli de ritualitzacions que incorpora, d'una forma ritual, és a dir, obligatòria, justament la desobediència. És el que també es diu ordres de desobeir, en la que decepta, doncs, un determinat ordre social, no és que doni permís, sinó que, en certa mesura, emplaça els seus components perquè justament es desacatin l'ordre.
Però això es pot dir, es pot veure avui mateix, quan, o aquests dies, quan, sobretot ara que s'ha convertit en una festa bastant infantil, tot i que hi ha de tot, evidentment, però et pot sorprendre veure nens pel carrer que no vagin disfressats i pensar, home, per favor, com que no van disfressats? Que és una mica al revés, no?
Bueno, però això és així, és a dir, justament els nens reben l'obligació per part de l'escola...
I dels pares,
de transgredir l'ordre de l'escola i dels pares. Però això, diguem-ne, no té res de singular. I té que veure, i atenció, no s'ha de veure en un sentit per força negatiu o una mena de cinisme social, sinó, bàsicament, entendre que l'ordre social adverteix i posa de manifest la possibilitat de la seva revocabilitat. És a dir, que les coses són així, però aquest mateix ordre social que proclama que les coses són així diu, o no. Però això és important, perquè, és a dir, l'ordre social, d'una forma o altra, reconeix eventualment la seva possibilitat de canviar-lo. És a dir, pot ser que aquesta festa de rebel·lió no sigui una festa i acabi convertint-se en una rebel·lió de veritat. Entre una festa de rebel·lió i una rebel·lió, entre una festa i una revolta, hi ha una diferència d'intensitat, no de contingut.
O de temps, de durada, no?
Clar.
Perquè si en comptes de... Si les criatures es lleven la setmana que al col·le els estan dient avui vés amb el cap pintat, demà vés amb la cara pintada, demà passat vens amb un mitjó de cada color i el següent vens amb el pijama, arriba dilluns i ja no val això i continuem fent-ho...
O fan un altre dia. I ho fan un altre dia no perquè els hi ordenin, sinó perquè els hi donin cada gana. Això podria passar... Al capdavall, les festes, que no valen entre elles, impliquen apropiació del carrer per part de persones ordinàries. Que sigui diguem-ne, per celebrar una festa, o que sigui per assaltar el Palau d'Hivern, clar que no és el
matís és diferent. Hi ha un matís, però no és tan gran.
Diguem-ne, tècnicament parlant, és d'intensitat. És a dir, perquè la mecànica, el que serien les formes, són les mateixes. Tu pots, diguem-ne, sortir al carrer per la nit de Sant Joan i encendre una foguera, però també pot sortir un dia que no és el dia de Sant Joan i cremar un contenidor. Però la lògica és la mateixa.
És la d'ocupació de l'espai per fer una cosa que no està en principi permesa.
I que serveix per interrompre el tràfic.
Exacte. Mira, deixa'm preguntar-te una cosa. En base a això, és a dir, el carnaval és un moment en què les autoritats demanen, no demanen, exigeixen que es subverteixi l'ordre i que es desobeeixi. Té sentit que aquestes mateixes autoritats diguin però això no es pot fer?
Per tota la vida. Quan el Carnestoltes formava part d'una forma més clara que ara del calendari eclesial, perquè forma part del Carnaval, està directament vinculat amb el Divendres Sant, el Diumenge de Resurrecció i el Corpus. Clar, l'Església posava traves. Perquè, clar, una cosa és que et doni llibertat i l'altra cosa és que, diguem-ne, és que...
Una cosa és la llibertat i l'altra el llibertinatge.
Una cosa és la llibertat, l'altra cosa és que fes el que et doni la gana.
Clar.
Però, a veure, això sempre és així. Atenció, no només perquè les autoritats ho volen, sinó perquè també el mateix, diguem-ne, aquest ordre social que executa la festa, perquè és bàsicament la gent la que la fa, també posa els seus límits. En aquest sentit, clar, és com el tema dels quines són els límits de l'humor. O sigui, evidentment, el sentit comú diu que no a tothom li pots fer les mateixes bromes i no a tothom li pots jugar a faltar-li el respecte. Jo el respecte només li falto a un amic, que no se m'enfada, perquè hi ha confiança. Per això, no li pots fer una broma a tothom.
No.
Bé, doncs en aquest cas doncs és el mateix. A veure, no hi ha cosa més tradicional que el canvi. Les tradicions canvien, les tradicions es transformen en funció, no per força, de les autoritats i la seva voluntat de mantenir un límit, sinó perquè hi ha altres sensibilitats, jo què sé, és natural, i sempre ha sigut així. Home, hi ha aquest tema de les cançons que és interessant. A veure, jo crec que a cap comparsa se li acudiria incorporar, per exemple, cançons racistes. Atenció, parlant de censura, el carnaval és una expressió de censura popular.
Per què?
Home, perquè justament és aquí moment en què, a la manera, diguem-ne, d'un tub d'escapament, el que, diguem-ne, la gent pot d'una forma o altra dir coses que no dirien condicions ordinàries. Això, bàsicament, saps com és? És com aquests sopars de final de curs, en què al final, els estudiants acaben fotent-se de tu.
De tu, quan estàs dient de tu, vols dir del profe.
De professor, clar. Però,
de l'autoritat.
Quan jo feia la mili, hi havia un dia en què podien mantejar el capità. O sigui, això és aquest sistema funciona així. Tot sistema funciona justament donant opció perquè les tensions apareguin. En aquest sentit, doncs, clar, la censura popular, que significa el carnaval, significa que els poderosos són justament censurats. L'Església, el poder econòmic, això sempre, diguem-ne, és justament el sentit últim del carnaval. Clar, no té sentit que la censura popular s'adreixi contra persones o grups més febles. Uh-huh. No, diguem-ne, clar que no hi ha cançons, imagina't que hi hagin cançons, no, diguem-ne, o comparses que se n'emputessin de les persones cegues.
Clar, però la pregunta és qui determina que són racistes o sexistes, no?
A veure, jo crec que ara per ara queda clar que el racisme implica defensar la superioritat d'un color de pell sobre un altre i el masclisme implica defensar la superioritat dels homes sobre les dones. Punto. És més complicat el tema del sexisme. Clar, perquè el sexisme té una definició clara, que és discriminació per raó de sexe. I no és clar, sexisme vol dir, no sé, per exemple, l'Església Catòlica és sexista pel que fa a l'accés al sacerdoci,
sí.
Perquè les dones no poden ser. Home, també podria dir que la divisió dels lavabos entre homes i dones també és sexista. I això també canviarà. Hi haurà un dia en què, mira, a Centelles, per exemple, jo he anat molts anys al Pi de Centelles quan vaig començar a anar a finals dels 80.
Quan, la celebració del Pi de Centelles?
Són 3 dies, però quan es va tallar el Pi és el 30 de desembre.
Val.
Aleshores, els galejadors eren només homes i les pobilles que pujaven al carro amb el pi tallat eren només noies.
Uh-huh.
Al cap del temps van aparèixer dones galejadores i ara hi ha un grapat. Algun dia hi haurà homes que es vesteixin de pobilles o que es travesteixin, no només festivament. Jo què sé què pot passar, perquè les festes canvien, ja està.
Crec que el Pi de Centelles, igual que passa amb la festa com el carnaval, dius que està bastant vinculat amb la religió, diguem-ne, de l'autoritat religiosa.
La major part de les nostres festes, excepte aquelles que tenen un contingut explícitament civil, no sé, 11 de setembre, 8 de març, 1 de maig, les festes són festes del calendari religiós catòlic. Clar.
Però en aquest cas, per exemple, que carnaval és una gran rua, per tant, una cosa assimilable potser a una Setmana Santa, al final és un grup de gent que aixequen alguna cosa i l'eleven i li donen consideració. Però estàs jugant al contrari, no?
Però això és una festa d'inversió. Però, perdona, el carnaval depèn directament del Divendres Sant. Que el Divendres Sant és el divendres anterior al primer diumenge posterior, la primera lluna plena després de l'equinoxi de primavera. Si tu tires cap enrere, comptant el diumenge de Resurrecció 40 dies, arribes al dimecres de Cendra.
Uh-huh.
I del dimecres de Cendra, a mans fins al dijous anterior, una setmana, és el carnaval.
Uh-huh.
Forma, igual que la Pentecosta o el Corpus, és el calendari lunar catòlic.
Oficial. Oficialment, clar, allò forma part de la celebració catòlica.
Sí, sí, clar, i és una festa...
Però com a burla.
Però és que justament aquí està el truc. Que jo el que volia dir abans amb el tema aquest, diguem-ne, de les cançons, és que, clar, que em preocupa aquesta mena de definició de sexisme.
Uh-huh.
Clar, perquè el sexisme, no sé, sembla que s'entengui amb al·lusions o cançons que tinguin un contingut explícitament sexual.
Uh-huh.
I això és el que em
preocupa. O d'opressió sexual, no? En aquest cas.
Home, si és opressió... Però, a veure, el problema bàsicament és que caldria que el sentit comú, d'una forma o altra, presidís aquest tipus per sentit comú i per sensibilitat d'una part dels veïns, pues, diguem-ne, no hi hagi cançons ofensives. Però el problema està, bàsicament, clar, en com es posa el límit quan la qüestió no està tan clara. I especialment de tot això de les cançons, a mi l'única cosa que m'incomoda és el tema de que s'hagin d'entregar abans les lletres.
Uh-huh.
Perquè, clar,
la
això...
La censura prèvia.
Clar, és que això amb alguns ens porta un cert mal record. T'han de dir que no calgués, entens? A veure, les costums canvien. I es canvien perquè canvia la societat. Clar, la idea de que els canvis hagin de ser imposats per decret i hagin de dependre d'una censura... clar, no sé si hi haurà una altra alternativa.
Uh-huh.
Mira, tenim exemples ben espectaculars al país. Les festes de bou, segurament, un dia o altre es canviaran. Però si es manifesten tan resistents a certes comarques de l'Ebre és justament perquè hi ha una amenaça real de que les prohibeixin.
Clar.
entens?
Si l'amenaça de la prohibició reforça determinades coses.
Ah, és clar, finalment, si el que seria els límits que el sentit comú i la sensibilitat social haurien d'imposar acaben sent imposats des de fora, no sé si aquesta és una via. A veure, hi ha molts carnestoltes al país i jo estic segur que allò de que diguem tinguis que entregar la lletra de la cançó abans es fa només amb aquests casos de Santa Maria dels Monjos i, i Vilafranca, no sé. Realment no sé, jo no sé com resoldre-ho. Tenim un grup de recerca a l'Institut Català d'Antropologia, que sí, es diu Cultura Popular i Conflicte, que parlem d'aquests temes. Ei, al tanto, perquè una bona part de festes populars i tradicionals catalanes, ostres, tenen un contingut, diguem-ne, que podia ser discutible. Ara estem parlant justament del tema de les pubilles, del pubillatge. És un tema delicat i, evidentment, en aquest sentit, jo crec que s'ha d'aconseguir que sigui la pròpia societat la que sigui capaç de protagonitzar els seus propis canvis.
Bé, de fet, mira, fixa't que hi ha la festa de Torelló, no?, que parlàvem d'una de les grans atraccions del Carnaval de Torelló, és el pollasso. El pollasso és un membre, no?, és un penis gegant.
Tota la vida.
No? Que des d'aquest any ens informaven, han presentat un altre, que és el xirri. I és una vagina gegant que passegen també.
Pues fantàstic, tu. Però clar, estic segur que no ha estat l'Ajuntament el que ha
una fet imposició.
Un
reconeixement de que calia que passés això.
Pues i més, jo què sé què passarà. Com podem imaginar-nos com serà la Patum de Berga d'aquí uns anys? La Patum de Berga...
Perquè el joc que deies m'ha agradat molt. Això, estàs tocant el moll de l'os de la qüestió que deies abans, que és, no hi ha res més tradicional que el canvi.
Evidentment.
Però aparentment, quan tu vas a la Patum de Berga, una de les estructures bàsiques que et diuen és que això ja es feia fa 150 anys, per exemple, per portar una dada.
Això caldria demostrar-ho, perquè evidentment, clar que hi ha precedents, de tot hi ha precedents. Dels gegants, evidentment, que hi ha un precedent directament vinculat al corpus i tal, però això no té res a veure amb el paper que fan els gegants a les festes de Roquetes. De Roquetes de Mar i de Roquetes a Nou Barris.
És que, però llavors, què és la tradició?
És una bona pregunta. La tradició és el que... La tradició, bàsicament, és el que els especialistes en cultura tradicional diuen que és tradició. Saps? No té sentit. Des de quan la tradició és una tradició? Perdona, és un tema bonic i molt divertit, perquè, clar, són aquestes paraules que no tenen una definició clara. Clar, jo, en plan gramxà, diguem-ne, tal, inclús marxista, podria dir que la cultura popular és la cultura de les classes subalternes del poble. Però tradició, clar, per nosaltres, des de l'antropologia, la qüestió està clara. Totes les tradicions estan inventades. A no ser que pensis que hi ha tradicions naturals. Per tant...
I no són més tradicions per ser més antigues o més immutables.
Però és que encara que fossin antigues, encara que es remuntessin a la nit dels temps, si és que hi ha alguna... Sí. Clar, perquè tu ara hi ha gent que pensa que el correfoc ve dels romans. I des de fa 4 dies, que s'ho van inventar l'Ajuntament... Pues, les tradicions són bàsicament allò que d'una forma té un cert look que diguem-ne que evoca una certa essència col·lectiva i està bé que sigui
i que el col·lectiu compra.
Mira, el tema dels bous, que és un tema que m'interessa molt. Hi havia bous i tal, evidentment molts a les comarques de l'Ebre, i a partir d'un cert moment, en comptes de minvar, que és el que s'esperava, quan es deia que no es podien fer si no eren tradicionals, el que es va passar és tot el contrari, que van començar a treure fotos de finals del segle XIX i deien, ei, aquí es feien correbous,
sí, recuperar,
i en comptes d'acabar amb els bous perquè no eren tradicionals, el que es fan és recuperar bous i un grapat, justament perquè eren tradicionals i hi ha proves de que ho eren. Jo recordo perfectament, mira, ràpidament, recordo perfectament la portada de l'Avantguardia, amb algun dia de la dècada del 96, la festa de la Mercè, al correfoc, i posava la portada moment de l'encès de la tradicional porta de l'infern. La porta de l'infern no s'havia fet mai. O sigui,
però pot ser que fos tradicional pel fet de que ja s'estava inaugurant.
Clar, o sigui,
l'any següent ja és tradicional.
Amb això no li hauria d'importar a ningú. Una festa és una festa, i si una forma o altra vols dir que és... Mira, saps el que són tradicionals?
Però no és veritat que no importi, Manel, perquè la pròpia èpica de participar en una festa que s'arrela en el pas dels anys i els temps i les generacions, té una èpica que no té si et diuen, ah, no, mira, aquest any hem decidit que en comptes de no sé què, doncs traurem al carrer un papamòbil.
pues sí.
I diguis, formo part de la tradició. No hi ha aquest...
Bueno, pues si posat com vulguis, però d'una forma altra. Si la qüestió queda decidida, al cap dels, del, diguem, de 3 anys, ja ve de l'edat mitja.
Ara, ara.
Perquè és un imaginari col·lectiu que d'una forma altra es busques aquestes. I no, evidentment no és censurable. Però el que hem d'acceptar, i amb això, diguem-ne, del Carnestoltes, és que, evidentment, hi hauran canvis. I clar, és que tenim una perspectiva molt curta del temps.
Clar.
No podem recordar-nos com era el Carnaval de Vilanova de fa 40 anys. És que no podem. Jo, per exemple, que he anat seguint el Pi de Centelles, i puc veure els canvis, i no sé què en trobaré ara. Ara hi ha vigilants jurats. Tot, i, clar, per vigilar l'entrada al temple a l'església de Santa Coloma, des que va haver un accident. Però jo què sé si tornarà que en trobaré. I serà tradicional igual.
I el fet de que sigui, per exemple, el Pi de Centelles o Carnaval, que estiguin imbrincats en el calendari religiós, és, vol dir també que per la religiositat, per els seus símbols, és còmode o és una relació incòmoda? Han tingut una relació difícil, aquestes festes, amb la pròpia estructura de l'Església?
Tota la vida.
Incòmode, eh?
Home, clar que sí, sí, a veure, o sigui, a l'Església sovint no li ha quedat més remei que acceptar festes, tradicions, costums, que la tenien com a nucli. A veure, el paper que jugava l'Església fins fa no pas gaire era d'una forma o altra encarnar la comunitat, la parròquia, com bàsicament un conjunt de veïns. Tenia un valor simbòlic molt més que en aquest religiós, perquè representava justament el lloc on d'una forma o altra la comunitat es reunia i es proclamava en tant que tal. I clar, a l'Església és que no li quedava més remei. I perquè l'alternativa bàsicament és acceptar la cosa aquesta protestant de desqualificar les festes i els ritus i tal, perquè, escolta'm, les festes catòliques, per molt catòliques que fossin, sempre han sigut un cachondeo. Sempre han sigut totes... No, de debò, home, sempre han sigut tota la vida, inclús durant el franquisme, eren bàsicament festes de disbauxa i perdó per al pleonasme. Clar, una festa que n'és de disbauxa, inclòs a la Setmana Santa. I clar, de coses que es fan per Setmana Santa que no són gens ni mica convulsides. O sigui, és inevitable. La festa, justament, és un espai en què la comunitat es proclama com a tal. Que ho faci en nom de, diguem-ne, del naixement de Crist, o que en faci en nom de la República, li és completament igual.
O d'un rei fals que després cremaràs com els Carnestoltes, no?
Fins que no sigui una reina, que segur que hi ha algú...
Que sí que n'hi ha.
Pues ja està.
Sí que n'hi ha.
Ara, això és una altra qüestió. Bàsicament, la moraleja és aquesta. Dir-li al rei del Carnestoltes, o la reina.
A Barcelona. Mira, ara em diu la Clara Molins, al Carnaval de Barcelona hi ha la reina Belluga, que substitueix el rei Carnestoltes.
Ja està. Però la moraleja, al capdavall, és la misma. És la mateixa. És dir-li, ei, reina, rei de Carnestoltes, t'has cregut l'amo, t'has cregut l'ama, has cregut que el temps era teu i que podies controlar el temps, que els carrers eren teus, tal. Doncs era mentida. I a més ara, perquè ho entenguis, et matem. Que aquesta és la moraleja.
L'assassinat del monarca.
És l'assassinat del rei de la disbauxa. És l'assassinat de Dionisos. Tens dir-li, ei, pues que te l'has creït, vale? O sigui, no.
Només dura un dia.
Clar, llavors, no, demà, tota la setmana.
O la setmana,
clar, exacte. Es mata el dia... Això és una altra cosa, el dia de la sardina, això que s'hagi perdut. Això és que em sap greu, veus? Però, bueno, jo quan em poso trist perquè es perd una cosa d'aquestes, que sí. Diuen tradició, que és tradició perquè jo la feia, eh? Cuidado, no perquè vinguin a vida els temps, eh?
Evident.
Però sempre penso, bàsicament, que hi haurà alguna que li ocuparà el lloc i es penjarà.
I ocuparà el seu forat, clar.
No aquí dia, un altre. Escolta'm, ara, el Carnestoltes està molt controlat, tu. Diguem-ne, segurament Dionisos ja no es troba a gust amb les rodes i tal. Igual Dionisos retorna un altre dia i recupera o reprèn el seu regne, no sé.
En un mes que no hi hagi res, per exemple, tots hi ha alguna cosa.
A qualsevol dia de l'any hi ha llocs inversemblants, per exemple, a la plaça Urquinaona.
Ja t'entenc. No, sí, l'hem pillat. Anava només a acabar amb el vers del Serrat, digues.
No, la relació entre... Tenim un llibre que parla d'aquest tema, el Gerard Torte i jo, Carrer, Festa i Revolta. Tens? Si entre una cosa i l'altra...
No, que em deies la mort del rei Carnestoltes com al final, com dir... Què et pensaves? Que això havia de durar per sempre.
Vinga, Ton.
Aquella cançó del Serrat, de Sant Joan, que és...
Per favor.
I con la resaca cuestas... Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas, ¿no? Surt el sol i ja està.
Ara surten...
Què?
I dic, quin és el protocol quan qui t'entrevista s'equivoca? Com ho anem? Com ho feu anar?
Quan el qui entrevista s'equivoca?
Sí.
Ah, m'he equivocat?
Sí.
Per què? Perquè a tu t'agrada l'altra, la del Sant Joan en català.
És que tu dius una cançó que es diu Fiesta.
Sí, i va de Sant Joan.
Va de Sant Joan?
I tant.
Parles precisament de Sant Joan?
No sé si ho dius Sant Joan, però en mi calle empezó la fiesta, no?
Escolta'm, no parlem del Sant Joan de Serrat, que és la cara B de Marta.
Sí, la cançó en català del Serrat, sí, de Sant sí. Joan, és estupenda.
Ja m'estic emocionant, eh? Hosti, de sèrio.
No sé si la podríem buscar. Podem buscar el Sant Joan de Serrat?
O sigui, aquesta cançó, hosti, per mi és...
En català, Sant Joan de Serrat.
Sí, sí, per Sant Joan. Sí,
per Sant Joan, es diu.
Clar, veus, parlant de tradicions, clar, això és el que em sap greu que s'hagi perdut, tu.
Jo és que diria que és la... Per mi, tu dius que és la cara B, per mi és la cara B de Fiesta, perquè...
Sí, català és en català i castellà. Fiesta és en castellà i Sant Joan...
Hòstia, no ho sé, perquè, clar, comença amb Glòria a Dios en les altures.
Clar, parla de la festa en general.
Són totes les festes, tu creus?
Clar, home. No sé. I estàs fent una mena d'entrecorrement. És que ets jove, tu.
Sí, no sé,
jo recordo aquestes cançons de quan la sentia...
No, perdona, ho diu tècnicament. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de 100.000
pues,
rales.
Tu,
t'has equivocat tu, Delgado.
Res feliç d'haver-me equivocat. Veus?
Mira, veus? Mira.
Era un tresor que amb una taula vella ja eren rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan.
Però veus com és la... Sí, veus com és la cara...
Sí,
per mi és la cara B d'aquesta, mira.
De Sant Juan, com comparten sopar...
És una altra versió. Bueno, és igual, i ara vull tornar a posar...
No, perquè allà hi havia, a la noche de Sant Juan, hi havia banderes de paper... Anava a dir verdes, rojas i amarilles, però no, eren liles, rojas i amarilles. Però igual vam fer una versió B perquè no semblés que era la bandera de la República.
No, està bé, que a mi no m'importa haver-me equivocat, però continuo dubtant que hi hagi un disc que tingui la cara B en català i l'altre en castellà.
Jo dic cara B per dir... No, jo no dic que existís un disc que fos cara B català i castellà. Dic que cara B des d'un punt de vista metafòric. En català i en castellà.
No, veure, jo he vingut aquí, no per... De quina la cara ve.
Jo he vingut a parlar del meu llibre.
El que sí que es, diguem-ne, demanaria als i les nostres oients, sí, és que busquin la cançó de Per Sant Joan, si volen entendre el meu punt de vista, i vegin per què serveixen les tradicions. Una mica, diguem-ne, per saber qui ets i amb qui ets el que ets.
Mira, ara una tradició denostada, després de tu, Manel, perquè parlarem de batucades.
Mira,
què és això?
Més exemple de renovació de la festa?
Efectivament. Ara va tocades per tot l'any, això sí. Delgado, moltes gràcies.
A vosaltres.
Passen ara 2 minuts de 3:15 del migdia i ara tornem.
RAC 1.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagó. Dansa, música i teatre es fusionen per acostar-nos al primer gran èxit de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa de Dagoll Dagó al Poliorama. T'emocionaràs.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i Òpera a Catalunya presenten al Palau de la Música Catalana Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini.
Amb Carmen Solís, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tubella en els papers principals i amb la Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Dissabte 25 de febrer a 6:45. Entrades a osvallès.com.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per Gabriel Laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Els vostres alumnes de primària són creatius? Coneixen bé Catalunya? Participeu en el concurs organitzat per Cruïlla Pluja d'Idees, fent un cartell o un vídeo amb el més destacat de la vostra localitat. Cruïlla premiarà una escola per província i un premi especial Catalunya. 3.000 euros de premi per l'escola. Consulteu les bases al web cruillacertamenplujadidees.cat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Després de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, Europa treballa per recuperar la sobirania tecnològica, clau en molts àmbits. La indústria és un sector imprescindible per aconseguir-ho, amb la producció de semiconductors, energies verdes i l'adaptació de les noves tecnologies a les necessitats actuals. Per aquest motiu, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, amb més d'un centenar de mesures que pretenen situar el sector allà on toca. Ho ha explicat el Catalunya Avança, el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
La sobirania tecnològica, la productiva, aquesta autonomia estratègica va d'això, va de recuperar aquest pes, perquè si no hi som, doncs cada vegada comptarem menys, a més, en un context en el que Europa és el continent envellit, cada vegada, doncs, incrementa l'esperança de vida, i això, òbviament, té un sentit molt positiu, però al mateix temps està fent, doncs, que la població activa d'Europa es vagi envellint. Per tant, hi ha molts reptes, i jo crec que la resposta és la indústria, diguéssim. Amb tots aquests reptes i aquestes complexitats, la indústria moderna, no? La indústria 4.0, verda, connectada, digital, és la resposta a bona part d'aquestes inquietuds i aquestes incerteses que viurem en els propers anys.
El Pacte Nacional per la Indústria preveu incrementar el pes del sector en el PIB català fins a assolir el 25% l'any 2030.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
8 i la 1. Un altre clàssic. Que no falti, efectivament, perquè és una d'aquelles cançons que estigueu on estigueu, escoltant la ràdio des d'on estigueu, efectivament, segur que se us ha escapat algun membre del cos cap a alguna direcció, no vull dir quin. En un cap de setmana absolutament protagonitzat per les rues i per les festes de carnaval a tot el país, avui volem parlar d'un element imprescindible per acompanyar aquestes celebracions, com és la percussió. La pregunta és si només per carnaval, perquè no és veritat. O sigui, ara sentim batucades tot l'any al carrer, ja no només per carnestoltes o per carnaval. Les famoses batucades que en els últims anys s'han estès, ja fa bastant de temps ja, per tot Catalunya, que són realment un fenomen. A cada poble hi ha algun grup de percussió que podeu trobar al carnaval, però a les festes majors, amb els diables, a la cavalcada de Reis, en manifestacions, o sigui, en qualsevol manifestació al carrer apareix una batucada o altra. És una activitat transversal, accessible també, i avui volíem parlar dels seus orígens i de la implantació a Catalunya amb un dels seus pioners, que és Edison Brincadeira, director artístic i responsable de la companyia de percussió Brincadeira. Han tocat amb la Pegatina, amb Brodes Bros, el Grec, el Tívoli, a Fira Tàrrega, amb les rues del Barça de Guardiola, imagineu-vos. També ens acompanya el Ferran Samper, que és membre de la companyia i percussionista de Nil Moliner. Què tal, com esteu els dos, Edison? Ferran, com estàs?
Molt bé, en plena festa.
Us hem enganxat el pitjor dia de l'any, no? Diguem-ne, per fer-vos una entrevista, suposo. Gràcies per venir, perquè aquests dies, bueno, bolos sense parar, suposo, no?
Sin parar,
clar,
sin parar.
Imagino. Has dormit, Edison?
Me ven la cara, me ven la cara.
M'han dit que ets una de les persones culpables que tinguem tantes batucades a Catalunya.
Puede ser.
Pot ser, no?
Puede ser.
Quan vas venir aquí?
No, no, jo nací aquí.
Ah, vas néixer aquí?
Mis padres son brasileños.
Hosti, és que ja, pel nom ja he pensat automàticament claro, que ets nascut
claro.
al Brasil.
Sí, sí, son mis padres que me pusieron el nombre. Y,
hosti.
Claro, claro, y el nombre es basado en Pelé, que es Edson.
Arandes de Nascimento.
Claro, y Edison.
Hosti, boníssim, boníssim. Sí, sí. Te'l van posar per Pelé.
Por Pelé, sí.
I llavors tota aquesta qüestió de família, no és perquè sí. anessis al Brasil i n'aprenguessis o sí?
És que mi padre toca
sí.
y mi madre baila. Entonces, home, al final, llavors, aquí, aquí montaron el primer grupo de percusión o escuela de samba, fue hace, pues imagínate...
L'any 74.
Què dius ara?
Por ahí.
Ho saps sí. abans tu, per rà?
Sí, sí, por
brutal. Ahí. O sigui que els teus pares són músics, ho comencen a implementar...
I... Sí, con varios brasileños, imagínate, sí. ¿no? En aquella época se juntaron unos cuantos y fueron como viniendo, ¿no?, brasileños de aquí y tal, y bueno, hasta llegar ahora.
I llavors, com diu el Manel Delgado, que ara el teníem aquí, l'antropòleg, deia, bueno, les tradicions bàsicament són canvi. Per tant, una cosa passa a ser una tradició sí. Sense saber què. I al final, ara gairebé es pot dir que la batucada és una tradició catalana.
Sí.
Se puede decir.
Sí, se
puede decir. Perquè està per tot arreu,
uh-huh.
a tots els pobles i en tot tipus de celebracions.
Sí, sí.
Al Brasil li diuen batucada?
Batucada és del nord de Brasil.
Al nord del Brasil?
Sí,
vale.
Porque normalmente lo que es Rio sí. son escuelas de samba.
D'acord, vale, i és molt diferent.
És muy diferente. Pensa que és muy grande y cada lugar tiene una música totalmente distinta. Dentro que al final es percusión, los instrumentos son similares,
uh-huh.
¿vale? Pero, bueno, digamos como en diferentes zonas de Cataluña, que también hay tradiciones, pues allí el carnaval es eso, son diferentes ritmos y cada lugar tiene su ropa, su vestuario y su música.
¿Y está bien considerada el Brasil la batucada?
La batucada como tal, no. O sea, no. es de la es zona de favelas, zona más pobre.
Ah.
Entonces la escuela de samba
es una consideració pobra.
Sí.
Hi ha un upper diagonal i una baix, sí, sí. depèn de quin desenvolupament ha tingut i quina zona és la que està.
Claro, y la zona de Salvador de Bahía, justamente, donde nace mucho la batucada como sí. tal, que era despectiva, después llegó Michael Jackson, que quedó fascinado, Paul Simon, y esos vídeos con tambores que son muy famosos, uh-huh. hicieron que ahí ahora ya son grupos, y se llaman banda shows, eso que era batucada, que se ha profesionalizado.
Ara podríem debatre amb el Manel Delgado una altra vegada d'on venen les coses i cap on van. Perquè, clar, nosaltres diríem de Catalunya les batucades ens han vingut del Brasil per culpa d'aquest senyor que està assegut a la taula i de la seva família. Però algú diria, bueno, i potser no són de Brasil ben bé. Potser venen de més enllà.
Venen de més enllà.
Venen de més enllà.
Realment, a Brasil hi van arribar des de l'esclavatge a Bahia, és a dir, de l'Àfrica venien directament en vaixells. De fet, a Bahia hi ha un pont que va directament al mercat, Mercado Modelo, i allà hi havia cel·les, i ho vaig veure amb ell, vam ser-hi. I, òbviament, la tradició i els ritmes africans van passar a Bahia. A Bahia és percussió afrobahiana. I es nota, per exemple, els surdos, els instruments, tenen un paral·lel...
Què és el surdos, perdona?
És com el que aquí li dirien bombos.
Sí,
no?
Un bombos així molt gran.
Sí, sí, sí. Tenen la mateixa forma i funció que els dumdum, que són uns tambors d'Àfrica.
Mm.
Els djembés i la timba, que és un instrument que també... Vull dir que tot té relació i es desenvolupa diferent depenent del país en el que està.
I després també he de recordar que hi ha unes cajas, i les cajas són redoblantes. Entonces, això viene d'Europa. Entonces es una fusión de Europa a África.
És la història de la humanitat.
Sí, eso es.
La gent, anava a dir, la gent viatja, no, els esclaus viatjaven, no, els obligaven a viatjar. però la història de la humanitat és un desplaçament i un intercanvi permanent.
Claro, y digamos que el carnaval nace al final que era un día de celebración, de uh-huh. libertad, en el cual no existía el rico ni el pobre, porque todo el mundo se podía disfrazar de lo que quería. Digamos que ese es el inicio del carnaval.
Les batucades són de carnaval, però a Brasil són tradició, diguem-ne, encara que siguin determinades zones.
Sí.
La batucada es fa llavors o és, en fi, tot l'any?
Tot l'any,
eh? Yeah.
Lo que pasa que sí que es cierto que sobretot les escuelas de samba se preparan durante todo el año para el carnaval, que uh-huh. es la fiesta realmente que salen todos los grupos de percusión.
Uh-huh. Sí, lo que pasa que a nivell context musical, els ritmes que et poden tocar després en un bar, quan estan fent una festa, qualsevol dia de la setmana, els ritmes es comparteixen entre els que toquen a carnaval, tota la gent organitzada, i el que està tocant en un bar. Vull dir que té una connexió general, absoluta, però per carnaval es fa la festa grossa.
I aquesta simbologia quina importància té pels brasilers? No les batucades només, els ritmes carnavalescos.
Bueno, piensa que si lo hablamos como liberación, es un país que siempre está buscando eso, y aparte lo usan de manera de alegría, ¿no? Es el momento que sonríen, se para el país. Solo se para el fútbol y la samba, ¿no? i està unido, no? Ja se para el
però fins i tot m'ha interessat molt, hi ha classes socials en això.
Sí, sí, sí,
clar, no és el mateix a Rio, que és la gran explosió de la cosa més... Imagino que és la cosa més rica, no?
Sí, sí, sí.
Fixa't, mira quines plomes, mira sí. Demostro que en calés, no?
I en canvi el Salvador de Bahia, pues está la zona más de pues bueno, los africanos con sus batucadas más africanas, con que normalmente son más bien... que son ellos de allí, que es muy difícil tener acceso nosotros a poder participar con ellos. Y entonces, al final, ¿cómo diría?
No, vull dir que realment, com que tot té un context històric, la diferència que jo he viscut o vist des de Rio a Bahia és que a Rio és una cosa com amb un pèl més europea, on hi ha un treball amb un suport econòmic, i en canvi te'n vas a Bahia i hi ha diferents submons, perquè així ho veuen, en els que el ritme africà ha tot desenvolupat, hi ha molt de black power, hi ha tota una cosa a la qual tu, culturalment, per el que tu tens enrere, ja costa accedir-hi. I realment estar allà, doncs, és enriquir-te.